Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Molt bona tarda, són les 7. El cementiri estrenarà 600 columbaris per cendres aquest mes de novembre. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, és una de les noves inversions que farà la concessionària Torre S.A. arran de l'augment d'incineracions registrat des que Sabadell va estrenar crematori l'any 2011. Així ho ha destacat el regidor de Salut, Ramon Vidal.
No és una cosa que hagi sigut escrita, però sí que és una qüestió de que tu percebeixes quan tenen els ciutadans que et comenten que ells no tenen un dipòsit a les cendres dels seus difunts. Jo me'n recordo que el primer any que era regidor, el primer 1 de novembre quan era regidor, en el cementiri em trobava amb gent que anava a lo que és la part de la fossa comú a llançar una rosa perquè no sabia on tenia les cendres del seu difunt. Les havia llançat al mar, les havia portat a la muntanya i allà era com un lloc on ell recollia aquesta inquietud. Que, evidentment, davant de totes aquestes unitats que sorgeixen és quan ve el pla de dir hem de fer alguna cosa perquè aquestes unitats funeràries de cendres estiguin disponibles al nostre cementiri com qualsevol altre del món.
Aquesta inversió s'ha donat a conèixer coincidint amb la presentació del dispositiu de Tots Sants, que consistirà, com és habitual, en el reforç de la línia F4 de la TUS i en la programació d'actes al cementiri.
L'Ajuntament de Sabadell i la plataforma d'afectats per la hipoteca veuen amb bons ulls que s'hagi restaurat la llei 24/2015 per fer front a l'emergència habitacional.
Des de l'administració local consideren que la retirada del recurs contra aquesta llei els donarà més marge per actuar davant dels casos de desnonament. Tot i així, des de la PAR recorden que en el temps que ha estat suspesa s'haurien pogut evitar 30.000 desnonaments a Catalunya.
En esport, Joan Soteres defensa que la construcció del complex esportiu municipal Sabadell Olímpia està exempta d'irregularitats.
El president de la Federació Catalana de Futbol ho ha apuntat a Ràdio Sabadell després de la detenció d'Andreu Subies en una operació per suposats delictes econòmics en el si de l'ens federatiu i que podria esquitxar la seu sabadellenca.
Són algunes de les notícies que parlarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, un grau menys que ahir a aquesta hora, en un dia molt marcat per la pluja. Però què hem d'esperar de cara a demà i per la gent que té pont? De cara als pròxims dies li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui les precipitacions i la nuvolositat fan que la temperatura quedi una miqueta més baixa en general, amb una cota de neu que volta els 1.600-1.700 metres d'alçada. Amb precipitacions que a hores d'ara afecten a punts de la Catalunya central, altres zones del nord-est, muntanyes de Prades, massís del Port i àrees properes, i que al llarg de les pròximes hores i fins a primera hora de la matinada també podran fer acte de presència a zones del litoral i prelitoral central. Tot això seran de caràcter intermitent, però puntualment seran intenses, tot i que de curta durada. Així doncs, al llarg de la matinada i matí s'anirà dissipant la nuvolositat i tindrem un matí en general de sol. També durant la tarda predominarà el sol amb alguns intervals de núvols i amb boires matinals que faran acte de presència sobretot a fondalades interiors fins a mig matí o fins i tot alguna podria aguantar fins al migdia. Pel que fa a la temperatura, pujarà sobretot al centre de la jornada. I la situació marítima, que avui es troba molt alterada, sobretot a la meitat nord del litoral, amb onades que fins i tot superen els 4 metres d'alçada, aniran calmant de mica en mica, tot i que encara quedarà molta mar de fons. El vent també anirà a la baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada arran d'aquesta operació sortida del pont de Tots Sants. Si mirem a les carreteres més properes a Sabadell, trobem problemes al C58 a Terrassa per anar cap a Manresa, també a Badia i a Montcada en sentit Barcelona, 5 i 6 quilòmetres de cues respectivament. A la C33 i a la C17 al seu pas per Montcada també trobem aturades en sentit sud, i a la P7 hi ha problemes a Barberà també en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, aturades a la Ronda Litoral entre Cantunis i el Fòrum, i a la Ronda de Dalt, trànsit dens entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passant pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. La funerària Torre S.A., concessionària de la gestió del cementiri de Sabadell, continua amb el pla d'inversions que ha de millorar el recinte. Ara acaba d'iniciar-se l'habilitació de 600 columbaris perquè els sabadellencs puguin dipositar-ne les cendres dels seus éssers estimats. Fins ara no n'hi havia cap. Una situació anòmala si es té en compte que en els últims anys hi ha hagut un creixement exponencial de la xifra d'incineracions arran de la posada en marxa del crematori l'any 2011.
El regidor de Salut, Ramon Vidal, confia que l'actuació estarà acabada aquest mateix mes de novembre. Aquesta, però, no serà l'únic canvi que patirà l'equipament de la Salut en els pròxims mesos. En una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell, Vidal n'ha apuntat d'altres.
S'han arranjat tolques d'entrada i els camins. S'han connectat el que és la part de meridional amb el que és el cementiri. Això és molt important, és una de les coses més importants que podria haver tingut. Una de les coses que més començaran ara serà arranjar o rehabilitar tot el que són les cobertes dels grups de sepultures del cementiri vell, perquè hi ha una part que és de manteniment, per dir-ho d'alguna forma, que es té que anar cuidant i fent. Es reduiran els accessos en els propers mesos i amb això es donarà més seguretat al que és el cementiri.
Tot plegat s'afegeix al nou reglament del cementiri, al qual es va donar llum verda en l'últim ple municipal. Un document que incorpora alguns canvis pel que fa a les concessions de les sepultures. D'una banda, s'escurcen els terminis. En el cas dels nínxols seran d'entre 15 i 30 anys, fins ara només se'n podien fer per 30, i de sepultures monumentals per a 20 o 50 anys, quan fins ara només era per 50. De l'altra, s'amplien els graus de parentesc per al traspàs de la titularitat. Ramon Vidal.
Es fa alguna que és molt important, i és que fins ara, tu podies transmetre només amb un segon grau el teu títol de unitat funerària. Ara podràs fer-ho fins a un quart grau. Això vol dir que no caldrà que passis de pares a fills, sinó que també podràs passar de tiets a nebots. I això és molt important perquè sí que és una demanda ciutadana que venia any darrere any.
El nou reglament del cementiri, ara en fase d'exploració pública, entrarà en vigor a tot estirar el pròxim gener.
Tot plegat s'ha donat a conèixer coincidint amb la festivitat de Tots Sants. Com bé sent habitual, l'Ajuntament i Torre S.A. han programat diverses activitats al recinte de la Salut i alhora reforça la línia F4 de la TUS, que habitualment circula els dies festius.
La idea és facilitar al màxim l'arribada en transport públic dels més de 2.600 visitants que s'esperen demà al cementiri. La freqüència s'incrementarà entre la plaça Vallès i aquest equipament, de manera que serà de 10 minuts, entre quarts de 9 del matí i un quart de 3 de la tarda, i de 15 a partir d'aquesta hora i fins a quarts de 7 de la tarda. Tanmateix, Torre S.A. instal·larà 3 taules informatives per resoldre dubtes sobre la gestió funerària dels visitants. A més, per segon any consecutiu, s'oficiarà una cerimònia laica a la capella del cementiri vell a partir de les 12, mentre que una hora més tard hi haurà un concert al cementiri nou.
I abans de Tots Sants, sempre arriba la castanyada. La venda de panellets durant aquests dies de castanyada ha augmentat respecte a edicions anteriors. La baixada de les temperatures podria ser un dels factors claus de l'increment de vendes d'aquest tradicional dolç de Tots Sants. Així ho han assegurat els pastissers de la ciutat, els quals també han avançat que, com cada any, el panellet més venut és el de pinyons. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Els panellets i les castanyes són dos elements claus de la festa de Tots Sants. Siguis més de Halloween o més de castanyada, tothom té clar que els panellets i les castanyes no poden faltar a la taula. Elisabet Borsa, cap de vendes de la pastisseria Arbó de Sabadell, assegura que aquest any han notat un augment en la venda de panellets i ella ho associa a la baixada de temperatures dels últims dies.
Estem venent més que altres anys, però jo crec que també és degut al fred que ha vingut. És diferent fer una castanyada amb calor que fer una castanyada amb fred.
Pel que fa als panellets més venuts, els pastissers ho tenen clar. Els clàssics sempre tenen èxit. Isaac Partera, de la pastisseria Sant Marc, assegura que sempre produeixen més panellets de pinyons que de qualsevol altre ingredient.
Fem, per exemple, unes 25 classes de panellets, 25-28, segons l'any, no?
Mm-hmm.
I si, per exemple, doncs, no sé, del variant fem X, doncs de l'altre seria, el pinyó seria X per 2, no?
L'altre gran ingredient de la festivitat són les castanyes. Moltes entitats de la ciutat aprofiten per muntar les seves pròpies paradetes i vendre castanyes per donar-se a conèixer entre els sabadellencs. A Sabadell són més d'una cinquantena les parades instal·lades als carrers de la ciutat. És el cas del Club de Rugbi de Sabadell, que tal com explica en David Vivó, jugador del club, han comprat fins a 75 quilograms de castanyes. Vivó assegura que a hores d'ara ja han recuperat la inversió realitzada.
Començava el diumenge a la tarda, hem estat tots els dies, i bé, a nivell de beneficis, diem que a hores d'ara ja hem recuperat la inversió que vam fer en matèria prima i a partir d'aquí esperem, entre aquesta tarda, si el temps ens ho permeti, demà, generar una mica de benefici.
Tot i que Tots Sants sigui una festa molt tradicional, les pastisseries aposten per la innovació i durant aquests dies podem trobar panellets tan variats com de truita de patates, uns altres de trompeta de l'amor i també de mojito. Les castanyes no queden cap.
I la festa de Halloween o de la castanyada no es podrà celebrar per primer cop en dècades a la zona hermètica. Així ho han denunciat des de l'Associació de Propietaris de Locals d'Oci arran del tancament dels establiments per ordre del Pla Especial d'Usos de Gràcia.
En declaracions al programa Al Matí, el president de l'entitat, Joan Cosp, ha lamentat que aquesta situació obliga els joves a desplaçar-se a altres ciutats. Un fet, diu, que podria provocar conseqüències molt negatives per a aquest col·lectiu.
No vull ser tràgic, però a veure, que les persones vulguin sortir de festa, que hi ha persona que de vegades fa veu més del compte, que són festes per passar-ho bé i tot plegat, doncs intentem, com ja va passar l'any 93, d'aquí bé, que la zona hermètica es va fer aquell moment amb el senyor Ferrés, va ser, doncs, desgraciadament, la mort de 4 o 5 persones que van morir perquè van anar a un altre lloc de festa. Ja sabem com estan les carreteres, com està el tema de veure més del compte.
Més enllà dels efectes que pot tenir el tancament de la zona hermètica aquesta nit, els propietaris dels locals lamenten que encara no s'hagi buscat una sortida d'aquests negocis. De fet, Cosp denuncia que més de 2 anys després del compromís aprovat pel ple per crear un pla de locals d'oci nocturn, ni tan sols s'han encetat les converses entre propietaris i ajuntament.
L'aixecament d'aquests...
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La plataforma d'afectats per la hipoteca i l'Ajuntament celebren que s'hagi restaurat la llei antidesnonaments. Les dues parts consideren que es recuperaran eines per millorar la situació d'emergència residencial que hi ha a la ciutat.
Fa unes setmanes la PA denunciava que a Sabadell li mancaven eines per garantir l'accés a l'habitatge dels seus ciutadans. Ara la regidora Glòria Rubió considera que tindran més marge amb la recuperació de la llei 24/2015.
L'aixecament del recurs d'aquests articles ajuden moltíssim. Ho vam veure quan estava en vigor perquè vam aconseguir que signessin molts lloguers socials i des de que es va suspendre que no n'hem pogut signar cap. Per tant, només que ajudi a una família més ja està ajudant moltíssim a la situació d'emergència que és dramàtica. Per tant, és important. Evidentment, no soluciona la totalitat de la situació que tenim, però sí que... ajuda substancialment.
I és que ara no es podrà executar cap desnonament sense que es garanteixi un lloguer social i els bancs i fons voltor estaran obligats a cedir immobles buits a l'administració. Rosa Païssa, portaveu de la PA, ho celebra.
Doncs bé, és positiu, evidentment, ja era hora. Valorem positiu perquè al final torna a posar les eines necessàries per fer front a l'emergència residencial que viu la ciutat, bueno, i el territori en general, no?
Segons la plataforma, si la llei no hagués estat suspesa durant 2 anys, s'haurien evitat 30.000 desnonaments.
Veïns del sector Centre Creueta fa 12 hores que estan sense subministrament elèctric. En declaracions en aquesta emissora han denunciat que al carrer Vapor 22 hi ha una estació transformadora a la intempèrie que s'omple d'aigua quan plou. Per aquest motiu, es talla la corrent. Els va passar fa 15 dies i avui la situació s'ha repetit.
Tot i que els operaris d'Endesa han abandonat les instal·lacions a 2:15 PM i la companyia ha assegurat que el servei s'havia restablert, 155 veïns dels carrers del Centre Creueta estan sense llum. Les molèsties que això pot generar, però, no és el seu principal mal de cap, ja que consideren que el transformador inundat és un perill pels ciutadans. Miquel Tres és un dels afectats.
Bàsicament hi ha una llicència d'obres en marxa, vull dir, realment les obres les fem legalment, per dir d'alguna manera, i això no s'ha tingut en compte. No entenem com no s'ha tingut en compte que hi ha un transformador que dona servei a una part de la població i que aquest transformador es queda a l'aire, pràcticament es queda en perill per la població.
Fa 2 setmanes es van estar tot un dia sense electricitat, un fet que sembla que avui es podria repetir. La companyia, no obstant, diu que no hi ha risc pels veïns. Entre les vies afectades per la inundació del transformador hi ha els carrers Vapor, Soledat, Salut, Convent i Sant Honorat.
I atenció als usuaris de Rodalies de Renfe perquè avui hi ha una nova jornada de vaga.
El sindicat CGT ha convocat per avui dimecres aturades del servei de Renfe i Adif durant tot el dia fins les 12 de la nit. L'aturada es fa per reclamar la jornada de 37 hores i mitja i per l'augment de salaris de fins en 1,75%. La jornada ha estat tranquil·la, però molts usuaris reconeixen que no sabien que avui havia convocada la protesta.
Avui teníem una excursió aquí a Sabadell i realment ens ha afectat molt perquè, clar, nosaltres som de Manresa i ara pues, ens hem d'esperar una hora a agafar el tren. No, és que no tenim cap opció, no hi ha ni cap autobús directe cap a Manresa, ni els ferrocarrils, ni res.
He vingut a Sabadell des de Santpedor I teníem hora al taulí, a dos quarts de deu, i com que quan hem arribat a l'estació de Manresa no hi havia tren, ens hem hagut d'esperar fins a les 9. I, bueno, a part d'això, l'estació de Manresa està en obres, no hi ha cap servei de res i és una veritable vergonya.
Alguns usuaris han optat si tenien l'alternativa per passar a l'autobús per un dia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
És un quart de vuit, una xerrada col·loqui amb la monja dominicana Sor Lucía Caram donarà el tret de sortida dimarts que ve a les activitats de celebració del Dia del Voluntariat a Sabadell. Aquest any el programa d'actes s'ha ampliat respecte a l'edició anterior, passant d'una setmana a un mes i convertint-se en la tardor del voluntariat.
En total, l'Ajuntament i entitats sabadellenques han organitzat una desena d'activitats fins al 3 de desembre sota el lema de la tardor del voluntariat, un programa que s'ha dissenyat de forma conjunta amb una finalitat molt clara, l'apuntar el gerent de l'Avant, Lídia Gil.
És un moment de fer visible el voluntariat. Penseu, en una ciutat amb un teixit associatiu tan gran, entitats com les nostres, sense els voluntaris, no podríem fer res del que fem. Penseu que en temes de discapacitat necessitem unes ràtios d'acompanyament per fer tota la part de socialització, lleure. Llavors, bueno, necessitem, no?, que es visibilitzi i que tothom hi formi part.
Una de les novetats del programa és un teatre fòrum per a joves dels instituts Vallès i Ferran Casablanques per tal d'incorporar a la celebració un col·lectiu fins ara desvinculat. La tardor del voluntariat començarà dimarts que ve a Cal Balsac a les 7 del vespre i s'allargarà fins al 3 de desembre.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous. Take your part.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general i comencem parlant de mobilitat i de les marxes lentes de transportistes en plena operació sortida el Dia de Tots Sants, a més d'aquesta vaga de treballadors de Renfe i Adif que ara mateix us explicàvem.
Els transportistes i la Generalitat han mantingut una reunió aquest matí per aconseguir solucions. El sector es queixa que Interior els obliga a desviar-se per l'AP2 i l'AP7 en lloc de fer-ho per les carreteres Nacional 340 a Tarragona i l'Ebre i la Nacional 240 a Lleida.
En política, el Consell per la República que es presenta en societat.
Carles Puigdemont estarà presidint a Waterloo el Consell, en el qual l'exconseller Toni Comín serà un dels destacats. El nou organisme té com a objectiu internacionalitzar el procés sense una possible aplicació del 155. Aquesta situació no costarà diners a la Generalitat, però les institucions catalanes i la societat civil hi treballaran conjuntament.
L'executiu del PP va fer seguir Puigdemont a l'estranger, així ho ha assumit la secretària d'Estat de Seguretat.
Anna Maria Botella ho ha afirmat durant la compareixença a la Comissió d'Interès interior del Senat. També ha dit que el govern del PSOE no vol assumir cap qüestió relacionada amb la responsabilitat del govern que va fer el seguiment.
Segons una enquesta del periòdico, Esquerra guanyaria les eleccions i Junts per Catalunya perdria fins a 12 escons si se celebressin ara mateix.
Es podria mantenir la majoria independentista al Parlament, ja que la CUP podria obtenir fins a 10 diputats. El PSC, que ara té 17 escons, passaria a tenir-ne 23. Ciutadans baixaria dels 36 que té actualment. Per la seva part, el PP quedaria relegat com a última força de la cambra catalana amb 3 escons. Finalment, els comuns mantindrien els 8 diputats actuals i fins i tot en guanyarien un.
I Maria Dolores de Cospedal treu ferro a les publicacions sobre les trobades amb l'excomissari Villarejo i alega que mai no va mentir.
L'exsecretària general del PP ha sortit al pas així de les informacions publicades pel digital Moncloa.com, que apuntaven a reunions de Cospedal amb Villarejo a la seu del PP a Gènova després de l'esclat del cas Gürtel.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho avançàvem en titular. Joan Soteres nega cap irregularitat en la construcció del complex esportiu municipal Sabadell Olímpia. El president de la Federació Catalana de Futbol ho ha apuntat en declaracions a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Marc Pijuan, bona tarda.
Molt bona tarda, Karen. Recordem que la Guàrdia Civil investiga presumptes delictes econòmics en el si de l'ens federatiu, no de l'actual mandat, sinó de l'anterior, i un dels pressupostos que està sota la lupa és precisament el de la construcció de la seu de la Federació Catalana al Vallès Occidental. Soteres, però, nega tot.
Jo us puc assegurar que jo, el que s'ha fet a la federació s'ha pagat el que realment doncs, estava pressupostat. Eh? I un dia vam tenir diverses, van ser en dues o tres ocasions que va haver-hi que haver ampliació de pressupost perquè no s'arribava per el que s'estava demanant de fer més.
Un Soteres que no està investigat i que confia en la innocència d'Andreu Subies, l'anterior president de la Federació, i que avui ha declarat a l'Audiència Nacional a Madrid en el marc d'aquesta operació policial.
En futbol, el Centre d'Esport Sabadell ha tornat als entrenaments avui amb el repte de batre l'Atlético Levante per primer cop en la història a la nova Creu Alta. En cas de fer-ho, seria el tercer triomf consecutiu a l'estadi i permetria als arlequinats seguir escalant posicions en una taula que ara mateix diu que l'equip de Saligrat és a 2 punts del play-off.
El Centre d'Esport jugarà diumenge contra el conjunt granota amb una baixa segura, la de Miguel González. El capità segueix de baixa per lesió. Avui, un cop finalitzat l'entrenament, ha parlat Josu Ozcoidi, el jugador arlequinat. Diu que el rival granota ho tindrà difícil per puntuar diumenge.
És un filial i los filiales ya sabemos todos que son súper peligrosos. Sabemos que es un equipo de jugar el balón, que le gusta mucho jugar el balón, pero bueno, en casa nosotros yo creo que nos sentimos fuertes y vamos a tratar al Atlético Levante como a cualquier otro equipo. Están en buena dinámica, nosotros también, y van a tener que hacer muchas cosas bien para intentar sacar algún punto de aquí.
Recordem que el duel contra el filial granota arrencarà diumenge a les 5 de la tarda a la nova Creu Alta.
Deixem el futbol per parlar d'atletisme. L'Associació Esportiva Sant Silvestre de Sabadell, l'entitat que s'encarregava de la cursa de cap d'any a la ciutat, ha emès un comunicat en el qual explica que enguany no tenen l'autorització per portar-la a terme. Miguel Quesada, el seu cap visible, ha explicat que des de l'Ajuntament li van comunicar fa mesos que totes les proves a la ciutat anirien sota el paraigües de Sabadell Atletisme.
I a l'hora de presentar la instància per organitzar la nostra, el dia 31 de desembre, per tant, Quesada assegura que ja n'hi havia una de presentada i que l'Ajuntament, per tant, ha decidit no atorgar-li a ells. Per al corredor, ara afincat a Menorca, el motiu que hi ha al darrere de tot plegat és que des de fa uns anys la nostra genera beneficis econòmics.
La manera d'actuar de l'Ajuntament no ha sido la más favorable de cara a los ciudadanos y a su ciudad, porque creo que hemos logrado una cursa que es un referente ahora. Y claro que es muy bonito decir, te la quitamos ahora. Claro, ahora sí, ahora que hemos construido una cosa bien hecha, ahora te la puedo quitar con garantías, ¿no? Me parece muy feo. O sea, ya te digo, si la cursa tuviera 900 personas, seguro que no la quitarían. Pero como tiene 2.300, pues se ha vuelto una cosa de interés económico también, que es el trasfondo para mí. El tema clave es el tema económico. Si no, no entraría por en medio otras entidades, como puede ser ahora el Sabadell Atletisme, que viene de la mano de Josep Molins, esto, y el Ayuntamiento.
Per tot plegat, Miguel Quesada i l'Associació Esportiva Sant Silvestre de Sabadell no organitzaran enguany la cursa de cap d'any després de 7 edicions a les quals s'havia arribat al sostre de més de 2.000 participants, sent la segona Sant Silvestre de Catalunya.
El Mercantil ha presentat aquesta tarda el seu nou projecte per l'entitat. Es tracta del Mercantil Football Academy, un programa que ha de permetre digitalitzar el club en tres vessants.
L'acadèmia té l'objectiu de portar el futbol al món virtual amb diverses activitats. La Mercantil Football Academy oferirà serveis als seus jugadors i als de la resta de la ciutat, la creació d'una escola de tecnificació digital, la celebració d'un campus, tant físic com digital, i la fundació d'una escola formativa d'eSports, que són les tres peces que composen aquest nou projecte. Així ho explicava el director general del Mercantil, Xavi Cubino.
És un projecte que es fa molta il·lusió perquè anem a crear una sèrie de noves experiències que hi serveix que volem donar tant als jugadors del nostre club com als jugadors del Can Runy, com a jugadors de Marina i, per descomptat, a jugadors de fora de lo que és el nostre club.
El popular videojoc FIFA serà el protagonista i el Mercantil comptarà amb la col·laboració de l'empresa S2B Digital Sports i L5. Tot culminarà amb el primer torneig Mercantil Football Academy que se celebrarà a l'estiu del 2019.
El Cercle Sabadellès juga a partir de demà al Campionat d'Espanya masculí de tennis per equips de primera divisió.
L'equip de la carretera de Vallaterra és l'únic representant de la ciutat en guanyar l'elit i avui, cap allà a 4:45, coneixerà el seu primer rival a la cita que es durà a terme a Múrcia. El capità i director esportiu Bruno Barrientos té clar que tenen moltes opcions de salvar-se.
Jo crec que tenim moltes opcions de mantenir la categoria. Jo, a veure, sorpresa seria que guanyéssim el divendres, no? I així mantens la categoria directament, no? Però jo crec que jugarem dissabte, sobre el paper guanyarem dissabte també, i després la promoció amb l'equip que té que pujar de segona a primera, tenim millor equip també nosaltres. Per tant, jo crec que la teoria sobre el paper és que la temporada que ve tornarem a jugar a primera a l'equip masculí.
Aquest serà el 8è any consecutiu del Cercle a la primera divisió del tennis estatal.
I el Club Natació Sabadell ha sumat la tercera victòria de la temporada a la divisió d'honor de tenis taula. Els nedadors van imposar-se al Sosmàtic Badalona per un còmode 5-1.
Ara mateix l'equip sabadellenc suma 3 victòries i només una derrota, està situat en quarta posició i ja ha obert una escletxa de 2 triomfs amb el descens. Pere Veis, palista del club, reconeix que a principi de temporada haguessin signat aquest inici de curs.
I tant, i a sobre tenint en compte que segurament fins a l'1 d'octubre, més o menys, el 2, no me recordo quin dia va ser, no vam tenir aquí el lliurar. Per tant, pensàvem començar la temporada sense estranger i al final, doncs mira, tenim estranger i a sobre tenim 3 victòries en 4 partits. Molt contents, la veritat.
A Primera Nacional, un esglaó per sota, el Club Falcons va guanyar dissabte el Coel Vilanova per 0-6 i diumenge, en canvi, va caure derrotat per 4-2 contra el Goltard Club de Palma. Els de la Masia de Sant Oleguer, però, tot i aquestes dues derrotes, segueixen en posició de descens. Joan Nogueres, tècnic falconista.
En un altre escenari, que hi hagués un equip molt, molt fort que no hagués perdut res, seria una miqueta més complicat, no?, portant ja dues derrotes a l'inici de temporada. Però veient que la Lliga serà molt, molt disputada, que inclús els equips de baix poden fer ombra als equips de dalt, que hi haurà derrotes per tothom, doncs el plantejament és una mica diferent, no? Potser no estem al nivell que hauríem d'estar en aquest moment, potser estem patint una mica de nervis, no hem començat tot el que volíem començar, però, nois, l'horitzó encara està aquí, encara podem veure l'ascens o la possibilitat de l'ascens davant nostre, i hem de lluitar per ella i aferrar-nos amb ungles i dents.
Aquest cap de setmana la Lliga s'atura per la disputa del Zonal de Bàscara i en categoria femenina aquest cap de setmana s'ha estrenat el Club Natació Sabadell a Primera Nacional. Les nedadores han iniciat el campionat amb 3 victòries en els 3 primers enfrontaments.
I un últim apunt, el Sabadell femení ha escalat fins al quart lloc de la Lliga preferent.
Les arlequinades han aconseguit aquest lloc gràcies a la golejada per 5-2 davant el Sant Gabriel. L'equip torna a jugar diumenge a 6:15 contra el Fontsanta Can Fatjó a Cornellà, un equip que ara mateix és el segon classificat.
Gràcies, Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 31 d'octubre, aquest vespre de Castanyada o de Halloween, depenent de quin debat us decanteu. Tornem demà passat a la 94.6, però mentrestant podeu seguir informats seguint-nos a la nostra pàgina web radiosabadell.fm i també a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Que acabeu de passar un bon dimecres i un bon pont si el teniu. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.